Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar aquí.
Sí,
sí, amb moltes ganes. Avui estic amb ganes, sí.
Escolta'm, ahir vam parlar en aquest programa i em venia molt de gust comentar-t'ho, d'un projecte molt xulo que es troba al Teatre Aquitània, que es diu Òpera per Tutti.
Oh, que xuli!
Que és per tots els públics.
Bueno, s'autodefine molt bé el títol, és una meravella.
Sí, està molt
Fins quan estan?
Ara m'has agafat, eh?
Anem-hi?
Perquè t'ho estava dient de memòria.
Crec que hi hem d'anar.
Encara estan fins a finals.
O tu ja hi has anat
una altra vegada
sense mi abandonant-me.
Hi he d'anar, hi he d'anar.
Doncs anem-hi?
Ja vaig dir que hi he d'anar.
Em sembla com molt guai que hi anem.
I em sembla un projecte molt xulo perquè no només és apropar l'òpera a tots els públics, amb grans hits, sempre ho diem sempre, a través dels grans hits. Sinó que fan coses molt xules a través de la comèdia. M'explicaven ahir que feien com una crònica esportiva alhora que cantaven
quina
peça de Traviata o Tosca.
Escolta, ja hauríem d'anar, trobo, no?
Sí, tant i tant.
Anem-hi, em sembla un projectazo. Sí, a tope. I aneu-hi tots.
Sí, home.
Aneu-hi tots, o saps?
Evidentment.
Òpera per tutti, ja, el títol ja em tenen, saps? Ja em tenen.
Ja ho tenim. Escolta, de què ens parles avui, tu, Maria?
Doncs mira, us porto una cosa de la que ja havíem parlat en aquest programa, però és que ha passat una cosa, que m'han demanat que aprofundeixi una miqueta,
vale? Sí.
Perquè ara mateix torna a ser tema de conversa.
Val.
I què passa? Ho hem d'admetre, sóc dèbil. Quan algú em fa una petició relacionada amb la clàssica, doncs no m'hi puc estar.
Uh-huh.
I com no m'hi puc estar, doncs he dit, vale, lo haré. De què parlarem? Doncs parlarem un altre cop de Carmen, de Bizet. I per què? Doncs perquè s'està reposant ara mateix i fins al dia 17 de gener al Gran Teatre del Liceu, que us convido molt, moltíssim a veure perquè és una de les meves versions preferides. Té una posada d'escena del gran Calixto Vieito, ja
enorme,
grande,
eh?
Enorme ja. Sí. Ja
enorme, tot i que sempre genera controvèrsia.
Bueno, por eso es un mito, por eso es enorme.
Sí,
bueno,
sí.
Ya ho hem dit moltes vegades, és que ja ho deia Oscar Wilde, no importa com se hable de ti, aunque sea bien.
Clar.
Té una escenografia, per mi, la millor escenografia que he vist mai, d'Alfons Flores, il·luminació d'Alberto Rodríguez Vega, que és una meravella, direcció musical de Josep Pons, i una retaïla de cantants molt, molt guais, que, bueno, que per grips i Covid han passat coses, però si teniu l'oportunitat, de veritat, fins al 17 de gener, aprofiteu, és una posada en escena històrica i heu d'anar. Per què portem aquest tema? Perquè des del dia de la seva estrena fins a dia d'avui, no només aquesta posada en escena, sinó tota Carmen, ha sigut absolutament polèmica. Aquesta posada en escena, concretament, té ja 25 anys. És el 25
Mare
aniversari d'aquesta posada en escena. I l'òpera en té 200.
Clar.
En té 200.
Imagina't tot el que passa per allà.
Clar. I és, a més, la més representada del món. No d'Europa, del
món,
que és molt bèstia d'això, vale? Però què passa? Que és el que et deia. Encara i així continua portant polèmica. Després de tots aquests anys, encara genera controvèrsia. I després de parlar amb el meu propi entorn, he dit, crec que he d'aportar una mica de llum i sobretot context per saber per què. Te'n recordes quan parlàvem de Tosca i dèiem Tosca va generar polèmica sempre perquè va ser escrita per això? Doncs Carmen té una història molt similar que potser és una mica menys coneguda. Perquè és tan universal, ens sembla tan propera que pensem, ah, sí, Carmen, a tot el món li gusta. Doncs no. O sigui, tinc moltes coses i moltes curiositats per explicar-vos i com que no ens va donar temps, doncs avui, amb motiu d'això, doncs som-hi. Vinga,
som-hi.
Dame música.
Vinga, aquesta música...
Uau, és que no es pot.
Tanta força.
És que és lo más.
Sí.
Sí, de veritat que és que, no, és que és universal.
És jo crec bèstia.
Que, i no se'ns passarà mai aquesta eufòria cada cop que ho sentim, que connectarem sempre igual. És una meravella. Bueno, va, comencem, vale? Fem un resum brevíssim i qui vulgui més detalls, doncs que escolti el programa
sencer. Clar, que té el podcast de Radio Estel, sí.
Exacte. I de què va? Doncs amb música de Georges Bizet i llibret de Ludovic Halévy i Henri Meillat, Carmen és una obra basada en una novel·la francesa de Prosper Mérimée, que abans de convertir-se en òpera ja havia pujat dalt dels escenaris com una obra de teatre. Ah. I us he de dir que en ambdós casos va commocionar sempre, però tant el lector com l'espectador. Vull dir que ja la novel·la ja va generar molta controvèrsia, va donar molt a que parlar i la gent quedava bastant com afectada. Per què? Doncs perquè és una obra que està plena de passió, d'intriga, violència, injustícia, vulnerabilitat, dolor, quotidianitat... Vamos, és que no li falta de res. És que no li falta de res. Té tots els ingredients que necessitem. A part de tot això, és un megadramón. I ja sabem que a l'òpera li va molt bé. On estem? Doncs ens situem a Sevilla, l'any 1820. Què vol dir això? Que estem parlant de l'Espanya meridional més enquistada en quant a mentalitat i costums. Ja comencem... que ja todo se cuece ahí con intensidad, no? Quines són les grans qüestions d'aquesta obra? Doncs ètnia i gènere. I de què tracta? Doncs d'una protagonista que prefereix morir a perdre la seva llibertat. I qui és aquesta protagonista? Doncs no és una altra que Carmen, que és una dona gitana exuberant, lliure i provocadora que, en veure's arrestada després d'una batussa a la fàbrica de tabac, decideix seduir el primerenc cap de la guàrdia, don José. Per què? Doncs per tal de deslliurar-se de ser empresonada, òbviament.
Òbviament.
Què passa? Que tan bé li funciona la maniobra que ell, arrossegat absolutament per la passió, abandona tot allò que coneix per perseguir-la, per seguir-la amb ella. Sí. Full. I, aviam, tot i que era clarament tòxic, perquè no ens n'oblidem, és tòxic, ¿vale? Todo el rato. Todo el rato esta relació està mal.
Va així.
En un moment, fins i tot, tu com a espectador, dius, ai, calla, calla, que potser podrien estar enamorats i tot. Potser. Però ja te lo avanzo. No.
No,
¿vale?
Eh?
No.
Val.
Potser sí, però me da igual.
Però no.
Basura. Què passa? Que José, després de liar-la bastant a tots els nivells, que ja ho mirareu, ja ho llegireu, doncs decideix incomplir les seves obligacions amb l'exèrcit i s'uneix a una banda de contrabandistes de la qual Carmen en forma part. I què passa? Dius, bueno, doncs ja, resolt. Però no, perquè tenim un petit contrapunt.
Ai.
Un element en discòrdia. I aquest element en discòrdia és Micaela, que és una amiga de la infantesa d'ell. I què vol Micaela? Doncs intentar que José desfaci el camí fet, que es deixi estar d'amors obsessius i de deserció i que torni al poble. Però què passa? Que no funciona.
Clar.
No va.
Aquestes
José
coses
ja
no van així.
No, perquè ja no rige este senyor. Ja no, ja no estava bien de su casa. Però ja...
Ara encara menys.
No, correcte. Què passa? Doncs que la relació entre Carmen i José és un autèntic turment, ¿vale?
Sí.
Però Espanya meridional, hola, què tal? Todo mal.
Sí.
Muy mal. I quan sembla que dius, bueno, això ja no pot empitjorar, patapam. Què passa? Doncs entra en joc un altre home. Ja se masca la tragèdia. Aquest altre home és el torero Escamillo, de Granada, i passa que el torerito s'enamora bojament de Carmen. I com que ja hem dit que estem parlant d'amor possessiu i de gènere, doncs l'aparició d'aquest altre home provoca que José ja perdi el seny definitivament.
Fixa't.
I què passa? Doncs que la gelosia i l'obsessió ho enverinen tot i precipiten un funest final. I quin és? Doncs mentre tota Sevilla aclama i vitoreja la corrida de toros d'aquest Escamillo, don José assassina Carmen.
Trouvez-moi dans, oh, laissez-moi passer.
Que me muero, que me muero, que te mato, que te mato. ¿Te
no,
el resum?
Ella no le dice que me muero.
¿No?
Dice, o me dejas pasar y me dejas en paz o me matas aquí mismo.
¡Ay!
Claro, es que están parlant...
Pero es que también provocas. No, era una provocadora, Carmen.
Ah, claro.
Nata. Nata.
Però ja no és un tema de provocar només. Sí. És un, viene un senyor a matarme. Bueno, pues, ¿qué haces? ¿Me matas o
clar,
me dejas en paz?
Sí, sí.
Ja, vale,
una,
ja,
dos.
Ja. O sea, basta.
Sí.
Bueno, com veieu, la història, pròpiament dita, és potent.
I tant.
És potent. Remou moltes coses, removia una sèrie de coses en el seu moment, remou unes altres en aquest moment. Vull dir, és una història absolutament universal, perquè, bueno, és una història desgraciadament quotidiana i acarnissada. I què passa? Doncs afectava i afecta i afectarà.
Sí,
per desgràcia,
sí.
És el que passa. Però, i aquí va la primera curiositat de la seva estrena, i és que va ser un fracàs absolut.
Ai.
I rotund.
Vaja.
O sigui, però fracasso total, eh?
Sí, eh?
Absolut.
Amb l'èxit que és ara.
És que és molt heavy.
La més representada de tot el món?
De tot el món. De tot el món. Bueno, va ser, vamos, abucheada. Mm-hmm. És a dir, la gent no va ni aplaudir el tercer i el quart acte. Directament es van quedar en silenci a la butaca. En plan, bueno, s'acaba esta mierda ja. Molt fort, eh?
Bèstia, això, eh?
Mira, us explico com va anar tot plegat perquè entenguem què anava passant. Resulta que l'Òpera Còmic de París li fa un encàrrec a Bizet, ¿vale? Li fa un encàrrec l'any 1873. I què va passar? Doncs que la cosa va ser que aquest argument era una cosa bastant, bastant controvertida i innovadora. Per què? Perquè ja ho hem parlat, doncs recordeu que dèiem de la història de l'òpera. Sí. Doncs en aquell moment el que imperava era l'òpera sèria. I de què anava aquesta òpera sèria? Recordem, en línies generals, eh? Uh-huh. Grans gestes històriques, mites grecs, egipcis, romans... Què implica això? Personatges llunyans, èpics, inabarcables... Uh-huh. Clar. Estamos hablando de Carmen, clar. La de Sevilla, la gitana.
Clar, 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 clar.
Ni epicidad, ni nada.
Que
m'estan
posant
nada.
Escena, eh?
Clar, amb la qual no era un moment on parlar d'una realitat quotidiana propera es portés en cap cas.
Clar.
Sí, la gent deia, a veure, que m'estàs contando de una gente contrabandista. Què dices? Què dices?
I a més... M'importen els grans
herois. Clar, és situada al 1820, o sigui, això s'estrenava en 1875. Era molt a prop, molt a prop.
Sí.
Bueno, què passa? Doncs que quan van publicar el libretto,
sí.
La gent es va tirar a sobre per tot això que t'estic dient. Perquè sobretot, per sobre de tot, i és el primer que tu has comentat, van considerar que la protagonista, que la Carmen, era immoral.
Ai!
O sigui, va José l'assassina, però la immoral és ella. Clar, bueno, d'igual. Qüestió, què va passar quan tothom va començar a considerar que el libretto era un desastre? Uh-huh. Doncs que cap cantant volia acceptar el paper.
Ai!
Ni una.
Clar.
Si van estar buscant... O sigui, molt fort.
Clar, perquè em xiulin a mi, és que no xiulin a ningú.
Clar. Fixa't que t'estic dient que l'encàrrec s'acaba en 1873. Qüestió, no poden començar a assajar fins a finals de 1874. Un any pràcticament buscant algú que acceptés aquell paper, una mezzosoprano a l'alçada. Qüestió... per fi troben un repartiment que accedeix més enllà de la polèmica, de la controvèrsia, però durant els assajos la cosa no millora.
No?
És més, empitjora. Per què? Perquè l'única cantant que accepta l'encàrrec era una... que a més era una mezzosoprano molt reputada. Eh?
Sí.
Doncs, com que era l'única, es va veure en el dret d'exigir canvis constantment.
Ai.
Que si esto no llego, que si esto no luzco, que si esto no me gusta, que si esto no sé què... Clar, el pobre Bizet estava fins al monyo per ser una mica fina,
sí.
Però clar, no podia fer una altra cosa, no hi havia més cantants que ella. Així que vinga a reescriure. I aquí una altra dada curiosa. La famosíssima Habanera. Coneixem l'Habanera?
Aviam, sí, home, sí.
Posem l'Habanera, sisplau, posem l'Habanera.
Un clàssic de l'obra i de Carmen.
No és de Bizet.
No és de Bizet, l'Habanera, perdona.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Uau.
Muerto.
Clar.
Que, bueno, la mezzo exigeix.
Sí.
El pobre Bizet tornant-se boig, buscant melodies, intentar satisfer les necessitats d'aquesta senyora. Així que, en un moment donat, per fer la presentació d'aquesta Carmen, el que busca Bizet, el que pretén Bizet, és buscar un tema popular i folclòric. I es troba amb aquesta cançó. Ah. Amb aquesta cançó que ell creia... que era perfecta, que era un tema així popular de tota la vida, i a més a la mezzo li encanta. I quina cançó és aquesta? Doncs escoltem-la.
Pues era la mateixa.
Correcte. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Déu-n'hi-do.
Fora.
Tenia ni idea d'això.
Correcte. Es tracta de la cançó El Arreglito, del compositor basc Sebastián Iradier.
Jo crec que Bizet va posar a Google Arreglito.
I t'imagines?
Arreglame esto.
Clar. ChatGPT. Mi mezzo no quiere cantar. I és una manera com el que nosaltres mateixos entenem per habanera. O sigui, el meu avi va anar a Cuba.
Sí.
Esto es una habanera, eh?
Qual.
I esto es exactament igual. Sí, sí. Qüestió, el Bizet, que ja va trobar una cançó que semblava... Patapam, que no és de domini públic. Però, per sort, no va passar com amb aquella famosíssima obertura de la flauta màgica de Mozart, que va ser un plagi deliberat a mala llet. No.
Val.
En aquest cas, va demanar permís a Iradier i ja us dic, si teniu la partitura... por ahí, veureu que surt allà mencionat. Però, vamos, una dada curiosa, que no és de Bizet, que la Vanera no és de Bizet. Fort, 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 fort. Bueno, continuem, vale? Proseguim. Què passa? Mentre anava passant tot això, passava doncs, que tant el compositor com el pobre Bizet com els llibretistes doncs, sí. estaven allà que no donaven crèdit doncs, a la cerrazón de ment de la societat que els envoltava. No? Era sí. com, però què està passant aquí? Què està passant? Però és que no s'acaba aquí, perquè el productor de l'òpera còmic, davant de tot aquell enrenou, davant de tot el que estava opinant la gent, etc, decideix que al final s'ha de canviar.
Ai...
I com argumenta que s'ha de canviar al final? Doncs no t'ho perdis perquè és boníssim. Diu que el teatre tenia una llarga tradició de teatre familiar especialitzat en cabaret lleuger. Eh? I allò doncs no podia ser. I no t'ho perdis, que necessitava un final feliç.
Feliç, eh?
Carmen. Final feliç.
Clar, però si no és feliç ni des de l'inici, Carmen.
No, a més, o sigui, tu, vale, tu haces cabaret ligero, teatro para toda la familia.
Sí.
Encargas Carmen i dices, tate, ai. Que igual quiero un final feliç. Però què te passa, senyor productor? Què tienes en el cerebro? Nada, pajaritos.
Uh-huh.
Bueno, fatal, fatal. És que no es pot. Què vols? Què vols, un final feliç?
Sí, sí, sí.
Però ara et diré una cosa, i això és una altra curiositat. Perquè l'any 2018 hi ha un canvi del final de Carmen, que va ser supercontrovertit. El director Leo Muscato va canviar el final. I saps com?
Com?
Un final feliç no, vale? Oblida-ho, prou. Va fer que fos Carmen que en legítima defensa assassinés a Don José.
Ai.
Curiós, eh? Curiós.
Sí, clar, però no feliç.
No, feliç no, que estem bojos.
Clar.
Evidentment, allò va generar super mogollon de controvèrsia. Si algun dia ve aquesta producció a Catalunya, ja ho comentarem.
Uh-huh.
Però vaja, que feliç no.
No,
feliz,
no, clar, no. Tu diràs.
Qüestió, què passa? Que durant els, atenció, 5 mesos d'assajos, que una òpera et dura un meset l'assaig, vale?
Un mes d'assaig, només?
Aquests senyors van estar 5.
Uau.
5 mesos, doncs, els llibretistes, o sigui, van fer canvis a dojo. Per què? Doncs per intentar suavitzar una miqueta tot plegat.
Uh-huh.
Però, per sort per nosaltres, i no per ell, que ja veureu que la cosa no acaba bé, el pobre Bizet, Bizet es nega a canviar el final. Diu, no hay final feliz aquí. I, evidentment, el productor directament va renunciar, va dir que te den, adiós,
au,
me voy,
vinga.
Després de 5 mesos. Bueno, però és que això no és tot, Joan. És que dius, no, hi ha prou desgràcies aquí.
Clar.
No. Perquè en un moment donat l'orquestra es planta i declara que la partitura és impossible d'interpretar. Tu pots creure? Aquesta sonoritat, que per nosaltres és absolutament propera.
És fascinant.
Bueno, però és que no és tot, perquè els cantants es veien incapaços de seguir les indicacions d'escena de Bizet.
Uh-huh.
Deien que no, esto es demasiado, no podemos interpretar esto. Mira, tant eres així que els llibretistes, durant els assajos, d'amagat de Bizet, van aconsellar els cantants, i això és molt fort, els hi van dir, escolta, sobredramatitzeu la vostra actuació perquè així disminuïm l'impacte de l'obra.
Ai, per favor.
Tu pots creure? Clar, és que tots...
Això és fer el buit, eh, Bizet?
És que, clar, tot eren problemes.
Clar.
L'orquestra que no toca, a la cantant que no canta, els intèrprets que no interpreten, el productor que plega. Vamos, el pobre Bizet ja estava a punt de l'atac d'ansietat perquè tot estava sent molt agònic. Què passa? Que el dia 3 de març de 1875, 2 anys més tard, hem començat 73
sí,
i estem al 75, l'obra s'estrena. I què passa? Doncs que va ser un desastre. La crítica va ser absolutament devastadora.
Això és la crítica venint cap aquí, eh?
Sí, ja ho has notat. Sí, no, sí, bé, molt ben llegit. Gràcies, Joan. Has captat mi friquet.
Ara.
M'ha agradat molt aquest moment. Clar, perquè jo m'ho faig jo sol a casa, saps?
Clar.
Sí, no. Doncs, evidentment, tot el que et puguis esperar doncs, va passar. Les crítiques més grans, evidentment, eren per el libreto, que deien que era absolutament inadequat. També deien que la composició de Bizet era un desastre. Per què? Perquè això ja és curiosíssim. Això ho he llegit, ho he posat literal. Diu, segueix els postulats de Wagner, donant més importància a l'orquestra que les veus. Tu pots creure?
No.
És molt fort. Vamos, que tota la crítica que deia que tot era una caca. Així, en definitiva.
Patapam, eh?
Patapam, bèstia.
Sí.
El públic, nada. Tampoc la rebia de forma positiva en cap cas. De fet, imagina't, Joan, que no van arribar a fer més de 48 representacions de la funció.
Ai.
Sí, i de fet, aquestes 48 funcions, les entrades al teatre les venien mega ofertones, que si dos por uno, que si regalades amb el diari per intentar
no puc creure,
omplir
la sala. Estem parlant de Carmen.
És molt fort, és molt fort, és molt fort.
Pobre Carmen.
Què estava passant?
I pobre Biset.
No t'imagines. Aquell home ja estava, bueno, estava molt mal. Ja.
L'arrastre.
No s'encontrava nada bien.
Tu diràs.
No, terrible. Què passa? Doncs que aquella obra estava escandalitzant els parisins. Per què? Doncs per tot el que estàvem dient abans, no? Aquella protagonista els hi semblava indigna. Perquè, a més, és que era una mezzo-soprano. Uh-huh. Vale? Aviam, pels més neòfits, és que això ho he de dir.
Va.
La mezzo-soprano és la que canta més greu que una soprano. Uh-huh. Soprano, mezzo-soprano, vale?
Sí.
No és media-soprano. És que...
Vol dir media-soprano?
Sí. Mira, Joan, saps que les instruccions dius ¿por qué me dicen que no meta el gato en la lavadora?
Sí.
És perquè algun cop ha passat.
Val.
No és media-soprano una mezzo-soprano, no. Senyores, por favor, canta més greu.
Ara.
Bueno, el que deia... En què vol dir que no era una mezzo-soprano? Doncs que no, que era mezzo-soprano. Que no estava acostumat al públic. Per què? Doncs perquè les protagonistes de les òperes sèries, com ja hem comentat en altres equacions, eren fleumes virginals amb veus agudíssimes i delicades, com se suposava que havia de ser el seu caràcter.
Bel canto, que diu sempre.
Exacte. Bueno, bel canto, però és que estem parlant de tota la història.
Sí.
En el barroc, o sigui, és el temps del castrati, voces agudes, tienes que ser una fleuma, o si no, no eres prota.
Val.
Vale? Una mica. I què passa? Doncs que Carmen, que no només no és tot això, sinó que, a més, era una dona d'ètnia gitana, independent, descarada, lliure, que, a més, i això li va semblar terrible a l'espectador, no necessitava que ningú la salvés. Com que no? Una dona que no necessita ser salvada,
imagina't.
Això què és? I el que és pitjor, no només no necessitava ser salvada, sinó que no anava plorant pels racons a l'espera del seu heroi. Que el públic no estava entenent res, vull dir, què li passa a aquesta senyora? Clar, era una senyora de baixa estofa, amb una veu profunda, que, a més, triava i gestionava ella mateixa el seu propi destí. Què va passar? Que els parisins no van saber digerir-ho. Vale? No van saber digerir-ho. I mira que Bizet, i això és una altra curiositat, va afegir a l'òpera el personatge de Micaela. No existeix ni a la novel·la ni a l'obra de teatre. Micaela l'afegeixen Bizet i els... Per a què?
Sí.
Doncs perquè el públic tingui a la seva soprano de referència cantant casta i virginalment. Però què passa? Que aquesta soprano no és la prota.
Clar.
Que la casta i virginal no és la protagonista.
No, clar.
Així que per tots els retrogrados era no ens importa, Micaela. No importa, Carmen és basura. Així que per si fora poc tot això que estem dient, a l'obra no hi havia epicitat de la forma tradicional que consideraven èpic.
Sí.
Per què? Perquè les escenes eren quotidianes. Per què? Els protes són contrabandistes, les treballadores d'una fàbrica. Què passa? Aquí no hi ha glamour.
Clar.
Aquí no hi ha grans gestes més enllà del sobreviure dia a dia.
Clar.
Així que, clar, definitivament, què va passar? Doncs que l'esnobisme d'aquell públic els impedia entendre res de res del que estaven veient. Doncs mira, he posat aquest fragment que canten a la llibertat perquè, per l'amor de Déu, un poco de libertad de mente, señores parisinos.
Caldria.
Però no hi era.
No hi era.
Així que el fracàs va ser rotund per Bizet. Tan rotund, perquè mira que tota l'agonia d'aquells 3 anys amb aquesta producció.
Sí.
I tan sols 3 mesos més tard de l'estrena, el nostre pobre Bizet es mor d'un atac. D'acord.
No m'ho crec.
Però és que sense arribar ni a sospitar que la seva composició es convertiria en la més famosa i representada de tot el món fins a dia d'avui. Que fort.
Vítores i aplausos que en aquell moment no es donaven.
No es donaven. El Bizet es mor i no ho sap.
Fixa't.
Bizet es mor pensant que és un pringat. Que la seva obra és un desastre que no quallarà mai en aquella societat, que ningú havia entès res. Mm-hmm. Els guions... O sigui, tu pots creure? És molt fort, eh? Mm-hmm. Ja no és que no seas famoso i reconocido, no. És que creus que tu obra final és sí. una mierda.
Clar, és que imagina't.
Però és que és molt fort perquè només... O sigui, no arriba ni a un any més tard, la representació es porta a Viena i allà sí.
Ah.
Allà sí!
Ara sí, eh?
O sigui, l'esclat de fama i reconeixement, a més, és immediat, des de la primera funció!
Ara sí.
Però és que aquest home ja és mort!
Pobre.
No, no, no. Clar, què va passar? Que allà a Viena, que ja, evidentment, capital cultural, tenien una altra mentalitat, van veure de seguida que l'argument era un canvi de paradigma social i cultural, que arribava al modernisme. O sigui, els personatges realistes i complexos eren absolutament innovadors, però ens donaven a entendre que era el que necessitava en aquell moment la societat. Clar. Aquell canvi més proper, més humà, més real. Què passava també? La música. Uh-huh. Allò que Bizet creia que era un fucking desastre. No, perquè les melodies tan brillants, en molts moments... De...
Passionals.
Passionals, però també hi ha aquesta cosa de caire popular.
Sí.
Hem parlat de Nova Nera, hi ha una cosa com de folklore, de tradició. Què va passar? Que el públic es va enganxar de seguida?
Clar.
Perquè què et passa a dia d'avui? Vas i la tarareges. Per què? Perquè hi ha una cosa que et sona propera, que et sona... Ai, que interessante. Què passa? Tots aquests ingredients van fer que l'obra creixés com l'escuma, després d'haver-la destruït tothom, eh?
Clar, després de tota aquella agonia.
I fixa't com són les coses, que personalitats com Wagner i Nietzsche... És que és molt bo, això. Me parece muy gracioso. Escrivien d'ella que seria una revolució operística i jo crec, Joan, que no es van equivocar en absolut.
Ni de bon tros. Clàssic de clàssics.
És que jo ja no m'imagino la vida sense Carmen. Però no, per què estem parlant de tot això i d'aquesta història? Perquè cada cop que hi ha una posada d'escena una miqueta diferent, com parlàvem d'aquest canvi de final, o fins i tot l'estrena de Vieto en el seu moment fa 25 anys, genera una controvèrsia terrible i la meitat dels espectadors t'està dient «Esto no puede ser!» Bueno, t'imagines.
Sí, 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 sí.
I... Clar, què va passar ara mateix amb aquesta producció fa 25 anys? Doncs això, la gent es va escandalitzar. O sigui, hi havia detractors a palades d'aquesta posada en escena. I saps per què? Doncs perquè Vieto va intentar fer el mateix que havien fet amb Carmen en el dia de la seva estrena. Va apropar l'obra a l'espectador d'avui dia. Per què? Perquè va fer una relectura situant aquest relat a Sevilla sí, però a la dels anys 70. Posant a sobre de l'escenari que si el Toro de Osborne,
clar,
que si els legionaris, que si acampades de contrabandistes, i com? Amb autenticitat i minimalisme. Què passa? Que les escenes a vegades les mires i són quasi pròpies de callejeros, ¿vale?
Sí.
Però, ojo, no us equivoqueu, amb una poètica visual que sembla... Vamos, no sé, això és una opinió personal, però és una espècie de barreja entre Berlanga i el cine kinky de los 80.
És
una cosa meravellosa. I clar, què va passar el dia de la seva estrena, que va ser pel Festival de Peralada, a més a més? Doncs que la gent no va entendre. I per què
ja
no va entendre?
Ser, eh?
Per lo mateix que no va entendre l'estrena de Bizet. Exacte, perquè si van emmirallar... Estaven incòmodes, era massa pròxim. O el que fos, perquè igual, jo què sé, querien vestidos d'època. Bueno, chico,
clar.
Bienvenido a la modernidad.
Ara.
La cultura ha d'anar creixent, ha de seguir, i ha de seguir amb un esperit absolutament fidel a posar un mirall sobre l'escenari, que
sí,
és el
que
pretenien, no? I, evidentment, les crítiques van ploure, vull dir, la gent deia, esto es una vergüenza, pero esto qué es, hay un señor desnudo... Ui, sí, que escàndalo, no? El 1999, veure un senyor desnudo t'escandalitza. Bueno, fem-nos-ho mirar una mica. I la qüestió, Joan, és que avui, 25 anys més tard, t'ho creguis o no, encara em sento dir aquestes tonteries.
Veus?
Encara plouen crítiques.
Jo sempre, de veritat, sempre que escolto el nom d'un geni del nostre país com Calixto Vieito, I veig que genera tanta polèmica, em fa llàstima pel món de la cultura d'aquest país.
No, a mi, fixa't que a mi, que generi polèmica...
Fa pena.
No, a mi no, a mi m'agrada molt.
Sí?
Per què? Perquè a mi m'agrada que qüestionem, que tinguem un debat, que en puguem continuar
debat, sí.
parlant.
Tenir debat, sí. Jo em referia a aquesta polèmica estèril.
La polèmica estèril és absurda.
A aquesta em referia jo.
Què passa? Que tots podem tenir un criteri. Et pot agradar més, et pot agradar menys. Tu i jo hem parlat moltes vegades i tu em dius, a mi a vegades les posades en escena modernes a mi em toquen la figa. I jo et dic, però vigila, perquè això ve per això. I aquí generem un debat, sí, i generem una conversa, i això és el que ha de continuar passant.
Absolutament.
Aleshores, el que jo dic, ja no només per Calixto, que ja, bueno, evidentment ja és una figura de renom inqüestionable, però de cara al futur, cada cop que en veiem una nova producció, si t'està generant alguna cosa, fins i tot si és rebuig, fins i tot si és fàstic, mirem el context, mirem què volien aconseguir amb aquesta obra, mirem si estem parlant del reflex d'una societat, si estem parlant d'una evolució, si estem parlant d'una història. Perquè Carmen ara sembla lo más popular, folclórico y famoso del mundo.
Clar.
Però ja veieu que res no és tan senzill.
És així.
I Carmen va no només generar polèmica, sinó que va trencar paradigmes, va trencar mentalitats, va modificar per sempre la forma de veure òpera. Així que abans d'omplir-nos la boca dient tonteries i crítiques estèrils,
ara,
escolteu aquí òpera rock, que ja us poso un context que igual ara aprenem coses i todo tiene un porqué. Eh?
Em deixes explicar una petita curiositat final? És que l'altre dia, ara com ho has dit, l'altre dia em van sorprendre molt. Jo no ho sabia, igual molta gent ho sap, però ja que l'has anomenat, trobo que és curiós comentar-ho. Has dit que Calixto Vito va posar per primera vegada sobre l'escenari el Toro d'Osborne, no?
Sí.
per representar Carmen. Jo l'altre dia em trobava en una tenda de vins comprant un vi, i de cop el senyor em diu quin vi vol. Jo no hi entenc de vins, però sé els gustos que m'agraden. I de cop em diu, vols un tipus Osborne? Dic, què? Un tipus què? I em diu, Osborne.
Hosti, tu!
Osborne no es diu en el seu origen Osborne, sinó que es diu Osborne perquè la marca era anglesa.
Què dius ara?
No espanyola.
Uau!
Tenia ni idea d'això.
Bueno, però estem d'acord que el toro...
Clar, el toro l'hem agafat nosaltres.
És com a simbolisme, allà a les carreteres, amb meitat d'aquells deserts, el patapamba.
No sé
si va ser per primer cop que sortia un toro en un escenari, però ja te digo que el de Vieto és descomunal
és
i fot un impacte.
Sí, eh?
Sí, mira que és una escena, és minimalista, però és que és una poesia.
Clar.
Sí, de veritat, si teniu l'oportunitat, no us ho perdeu.
Aneu-hi.
És una posada en escena molt brutal, molt brutal.
Maria Broncova, com sempre, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.